Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Estem ja en el període de fer la nostra declaració de renda i, com ja sabeu, podeu marcar la casella del 0,7% perquè una part del que ja us toca declarar vagi a l'Església. En parlarem avui amb el senyor Joaquim Rabasseda, que és membre de l'equip d'economia de la parròquia de Sant Josep de Girona. També en el programa d'avui us farem 5 cèntims del que serà el pelegrinatge anual a Lourdes, que organitza l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Diumenge 5è del temps pasqual. Poblet 2013. Trobada del clergat de Catalunya. Dilluns passat, dia 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, convocats pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, celebràvem una trobada els preveres diocesans i religiosos i els diaques de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. A la carta de convocatòria signada pels dos arcabisbes de Tarragona i Barcelona se n'esmentaven els motius. Estem vivint amb intensitat l'any de la fe per redescobrir que el camí de la fe ens omple de joia i d'entusiasme. Recordem que aquest any celebrem el 50è aniversari de l'inici del Concili Vaticà II. Precisament, el dia 22 s'esqueia una coincidència, els 9 anys de la mort del qui fou arcabisbe de Tarragona, principal convocant i impulsor del Concili Provincial Tarraconense, Ramon Torrella i Cascante. Fou precisament en una trobada del clergat català, també a Poblet, que el doctor Torrella va anunciar la celebració d'un possible Concili Provincial. També era un moment en què es desitjava orientació després d'anys d'aplicació del Vaticà II, però constatant ja les dificultats que experimentàvem com a esglésies. El nostre concili, en el que vaig participar com a membre d'una ponència i en el qual tingueren un paper actiu preveres i laics d'aquesta diòcesi de Girona, desitjava aplicar en profunditat la doctrina del Vaticà II a Catalunya. Les orientacions pastorals del nostre concili, reconegudes per Roma juntament amb el document dels bisbes titulat Arrels Cristianes de Catalunya, són vigents avui i en alguns bisbats continuen assenyalant les prioritats pastorals. És bo tornar a llegir les resolucions o propostes del Concili Tarraconense en relació amb l'evangelització, la paraula de Déu, la litúrgia, la caritat, l'edificació de cada església diocesana i la comunió entre totes. Qui ho fa es troba amb la frescor d'unes propostes pastorals plenament actuals. Recordem que en el treball preparatori al concili i durant la celebració la pregunta era: què ens diu l'esperit a les esglésies? És la mateixa pregunta i és la que ens continuem fent malgrat que la plantegem amb diverses expressions. Perdoneu-me aquesta digressió per a mi important i continuo amb la trobada. Ens va parlar el cardenal arcabisbe de Viena, Christoph Schörborn, un dels principals responsables de la redacció del catecisme de l'Església, així com del catecisme per als joves, el Jucat. Ens oferí unes pautes adients per exercir el nostre ministeri en aquest temps en què la joia, l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels homes contemporanis continuen essent els dels deixebles de Crist. En propers escrits us en faré 5 cèntims. Ens unirem en la celebració de l'Eucaristia, font i culminació de la vida cristiana, del nostre servei a la fe i vincle de comunió. També el dinar fratern ens ajudarà a constatar que si fa o no fa, ens uneixen les mateixes preocupacions i alegries. De Girona hi varen participar uns 48 capellans i diaques. Donem-ne gràcies a Déu. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit en el nostre punt de vista. Com cada fi de mes, tenim la periodista Anna Estartús. Benvinguda, Anna.
Merci.
Quan vulguis.
Iniciativa. Acció de qui és el primer de proposar, d'organitzar alguna cosa. No sé si heu sentit a parlar dels cafès pendents. És una iniciativa que va néixer a Nàpols i que ha anat saltant de ciutat en ciutat, i ara arriba aquí. Es tracta d'una cadena solidària en la que participen ciutadans com tu i com jo i establiments de restauració, bars, cafeteries o restaurants que s'hi comprometen. Ho entendreu molt bé amb un text que he llegit ja a molts llocs. Entrem en un bar, demanem i ens asseiem. Rere nostre entren dues persones. 5 cafès, 2 són per nosaltres, els altres 3 pendents. Paguen els 5 cafès, els prenen els seus i se'n van, i pregunto, què són aquests cafès pendents? Em diuen, espera i veuràs. Dues noies demanen 2 cafès i paguen normalment. Més tard entren 3 homes, demanen 7 cafès i especifiquen. 4 són pendents. Paguen per 7, se'n prenen 3 i se'n van. Després un noi demana 2 cafès, se'n veu només un però paga els 2. Estem asseguts, parlem i mirem la plaça il·luminada pel sol davant de la cafeteria. Tot d'una entra un home vestit de manera molt pobra i pregunta en veu baixa. Tenen algun cafè pendent? És una iniciativa solidària, senzilla i meravellosa, que fa que les persones que no es poden permetre el luxe d'un cafè se'l puguin prendre amb la tranquil·litat de no estar demanant almoina, perquè algú que no coneixen els l'ha pagat. Si voleu aprendre'n més i participar activament, no deixeu de visitar la web cafespendientes.es. Val molt la pena.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Durant aquest temps estem fent la declaració de renda i, com molt bé saben els nostres oïdors, hi ha una casella que es pot marcar perquè el 0,7% del que ja ens toca declarar doncs vagi a parar a l'Església Catòlica. Avui amb nosaltres tenim el senyor Joaquim Rabasseda, que és membre del Consell Parroquial de la parròquia de Sant Josep de Girona. Benvingut, senyor Rabasseda, què tal?
Bé, gràcies a Déu.
Bé, quina és la necessitat de marcar la creueta? Per què l'hem de necessitar, l'hem de marcar?
Bé, més que dir el per què l'hem de marcar o si l'hem de marcar, potser el que diria és el que faré jo. Jo marcaré la creueta no només de l'Església, sinó també dels altres fins socials, i ara explicaré el per què ho faré jo.
Que és el 0,7%, no?
És el 0,7% per cada un d'ells.
Per cada un.
Per tant, en total seria 1,4% del que paguem de l'impost de renda. Jo ho faré, primer, perquè sóc cristià. I, per tant, tot el que em demani l'Església, d'entrada, he d'estar disposat a donar-li. Però, més enllà d'això, per altres motius. Perquè l'Església fa unes funcions no només pastorals, sinó que també fa funcions que podríem anomenar socials. Deixant ben clar que les pastorals també són socials, però amb un caire específic, que és l'espiritual. Llavors, jo ho faré perquè es fan tot un seguit d'activitats, no només pastorals, sinó, com dèiem, també socials, que l'Església necessita cobrir, perquè això li representa un seguit de despeses. En primer lloc, tenim les despeses pròpies del funcionament, com és el cas de les celebracions o bé el cas de la catequesi. Però al costat d'això, com dèiem, hi ha altres necessitats. Per exemple, el manteniment de les instal·lacions i el manteniment del temple. Amb el pas dels anys es van deteriorant parts del temple i d'altres instal·lacions i s'hi ha de fer front. Doncs això també és un motiu per col·laborar-hi. I després hi ha les activitats que es fan en caràcter més social, com pot ser el casal o les cases de colònies, els projectes en groc amb les diferents versions i, com no, tot el que fa referència a l'assistència en els necessitats. Participem amb Càritas, amb Mans Unides i altres activitats. Per exemple, hi ha un projecte al Brasil, a Guaiania, que també hi tenim una participació.
Sí. Bé, la gent que ens escolta potser no és prou conscient de que quan va a missa la llum aquella s'ha de pagar, no? Que algú l'ha de pagar, que no n'hi ha prou només amb els euros que pots arribar a tirar quan passes a la bacina.
Bé, és normal perquè ja ho dones per fet, igual que quan t'aixeques al matí a casa teva i encens la llum, no ets conscient de que l'has de pagar i l'hauràs de pagar. La diferència que hi ha és que la de casa la notes cada mes amb el rebut o cada dos mesos i la del temple no ho notes perquè ho paga l'administració de la parròquia. Però, efectivament, d'això no n'és conscient, com tampoc ets conscient a l'hivern que fa fred i s'engega la calefacció, no és conscient del cost que pot tenir això.
Quines són les despeses ordinàries d'una parròquia? Ara vostè ens ho ha dit més o menys, no? La catequesis, clar, algú pot dir, bé, jo ja pago per la catequesi, almenys pels llibres, no? Però la catequesi, la llum, la calefacció, els ciris, per exemple, no? Els llibres de pregàries, de litúrgia.
Sí.
La neteja. Clar, hi pot haver-hi gent que digui, bé, hi ha persones voluntàries que netegen, però el producte s'ha de pagar.
Sí, de fet, el funcionament bàsicament és a través de voluntariat. És a dir, no hi ha un problema salarial, però això no resol la totalitat dels costos, sinó que resol una part molt important, perquè els salaris, si s'haguessin de pagar, farien disparar el pressupost de la parròquia. Però, a part d'això, hi ha tot un seguit de despeses, com els ciris, el tema d'ornaments, la il·luminació, el manteniment, com ja havíem comentat. A part d'això, hi ha tots els materials que es consumeixen. A veure, els llibres els paguen, i normalment la mainada, però sempre hi ha aquells casos en què, per raons purament econòmiques, no hi arriben i és la pròpia parròquia que se'n fa càrrec. Igual passa amb el casal o amb les cases de colònies. A les cases de colònies i el casal se'ls hi cobra una part, però és ben bé a preu de cost. Llavors, hi ha tot un seguit de despeses que no es pot evitar haver-hi de fer front. Una altra seria, per exemple, la distribució del full parroquial o altres publicacions de caràcter eclesial que es distribueixen en els fidels. Hi ha un grapat de coses a satisfer.
Per tant, amb el que es dona a la bacina no n'hi ha pas prou.
No, normalment no n'hi ha prou. També aquí hem de diferenciar que hi ha diferents tipus de parròquies. Hi ha parròquies que, per el volum de població i el nivell d'assistència de fidels i el nivell, diguem-ne, econòmic-social que tenen, és més fàcil aconseguir els recursos per fer front a les despeses que d'altres en què hi ha poca assistència i les aportacions són minses. Aquí també hi ha d'entrar en joc la solidaritat de les que reben més a favor d'aquestes altres. És a dir, pot haver-hi parròquies que sí que en facin prou amb les col·lectes i les aportacions familiars i donatius, però en conjunt, el conjunt de totes les parròquies no.
Per això el lema d'enguany del marcar la creueta és l'Església una necessitat de tots, no, senyor Rabasseda?
Sí, de fet, l'Església, com deia, té unes connotacions que van més enllà del contingut espiritual i passen al contingut social. I tenim molts exemples que fan així. He esmentat Mans Unides, he esmentat Càritas, en provar-hi podria afegir una entitat que ha fet una feina molt coneguda i reconeguda, que és el Banc dels Aliments, que jo diria que ve a ser com l'expressió de l'Església de la multiplicació de pans i peixos.
Doncs bé, durant tot aquest temps que ens toca fer la declaració de renda, marcar sobretot la creueta en favor de l'Església, el 0,7%, i també, tal com deia vostè, a l'altre, que es poden marcar les dues, la d'afers socials.
Efectivament, es poden marcar les dues, i això no és en detriment de l'economia de la persona que ho fa. És a dir, un dels motius, el primer, de dir, si jo poso la creueta en una o dues caselles, a mi no costa res. Tant si la poso com si no la poso, pagaré exactament el mateix. L'única cosa que hi ha és que si poso la creueta, hi ha una part petita de lo que pago que deixo que distribueixi l'Església o bé les institucions que, o entitats que siguin de caràcter social assistencial. En canvi, si no ho faig, tot ho deixo en mans de l'Estat. Llavors, tenint en compte que aquestes institucions i l'Església, igual que elles, actuen en caràcter supletori en aquells casos en què les institucions no hi arriben, penso que és bo posar la creueta a totes dues.
Gràcies, senyor Joaquim Rabasseda, membre del Consell Parroquial de la Parròquia de Sant Josep de Girona, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Si alguna vegada t'has perdut l'oportunitat d'escoltar aquest programa a través de la teva emissora de ràdio favorita, et recordo que també ho pots fer-ho a través d'internet en aquesta adreça, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat, a l'apartat de l'àrea d'audiovisuals o també a la d'actualitat i premsa. Església Viva també a través d'internet, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
A principis del mes que ve s'obren les inscripcions per participar en el pelegrinatge al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Avui parlarem amb el senyor Alfons Martí, que és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a l'Escala. Benvingut, senyor Martí. Què tal?
Molt bé. Bon dia.
Doncs molt bé, parlem una mica ja d'aquestes inscripcions que s'estan preparant a principis del mes que ve, del mes de maig. Aquest any, senyor Martí, s'espera més gent que altres anys. Com ho veieu?
Bueno, nosaltres ens mantenim, durant fa molts anys ja, ens mantenim a pesar de la crisi, que tothom es queixa de la crisi, ens mantenim entre els 800 i 900 persones que portem, o sigui, que anem a Lourdes amb el peregrinatge del mes de juny.
800 persones.
Sí, sí, 800, entre 8 i 900, de les quals comptem uns 220-230 malalts,
sí.
Uns 230-250 pelegrins que venen a acompanyar-nos, i el remés són brancardiers, metges, equip mèdic, equip tota l'ajuda, equip de sales, etcètera, etcètera, que portem, que ens ocupem dels malalts.
La peregrinació, el pelegrinatge aquest any a Lourdes serà del 25 al 29 de juny. En què consisteix aquest pelegrinatge? Què feu?
Bueno, el pelegrinatge és sobretot portar malalts a Lourdes. Aquest any celebrem el 48è pelegrinatge a Lourdes, de l'Hospitalitat del Bisbat de Girona, i la nostra tasca, com he dit, és portar malalts de la diòcesi a Lourdes i fer-los passar uns dies d'esperança, de fraternitat, i sobretot és una festa i una sortida per ells que els hi encanta i esperen amb deleit el poder anar a Lourdes cada any.
Quin tipus de gent hi va, a part dels malalts?
Bueno, tenim molt heterogeni, o sigui, que hi tenim des de infermeres, doctors, gent retirada, gent tenim actiu, tenim de tots tipus. És una comunitat que realment abarca tots els estaments socials. Tenim de totes classes socials, per dir-ho així. I, a més, tenim l'ajuda de més de 150 joves que ens acompanyen cada any. A aquests joves els hem d'agrair fortament i és la nostra esperança perquè l'hospitalitat de la Mare de Lourdes pugui continuar, perquè també hi ha una part de nosaltres que comencem a tindre uns anys.
I els malalts, quin tipus de malalts són?
Bueno, tenim malalts de tot tipus. Vull dir, nosaltres ens fem càrrec dels malalts amb un certificat metge i amb un informe mèdic del metge que el porta, i podem prendre qualsevol tipus de malalt. Tenim infermeres, gent capacitada, tenim una doctora, uns doctors que se n'ocupen del tema, portem la medicació, fins i tot podríem portar malalts que estiguin amb una perfusió, no hi ha cap problema. Podem portar fins i tot malalts que estiguin, que s'hagin de fer diàlisis, tenim el servei per poder-ho fer a Lourdes. Nosaltres ja dic que estem preparats per poder portar els malalts i cuidar-los, qualsevol tipus, amb qualsevol mancança física o psíquica.
Les inscripcions són del 2 al 23 de maig i la peregrinació, el pelegrinatge és del 25 al 29 de juny. Sortiu de Girona amb autocars i de Figueres, no?
Exactament. També hi ha alguna ala que surt d'Olot i de Besalú. Vull dir, van Olot, Besalú, i després venen de Girona. Girona és una joia veure el dia 25 a les 9 del matí tots els autocars aparcats a Fontejau i realment es veu un moviment. Fa goig veure aquestes entre 8 i 900 persones amb l'il·lusió, tots contents. Som ja una colla d'amics.
El telèfon és el 972 40 23 76 per a més informació. Repeteixo, 972 40 23 76. I parlem amb el senyor Alfons Martí. Hem dit abans que és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a l'Escala, i algú dirà, i per què el senyor Martí de l'Escala i no un altre? Doncs perquè el passat cap de setmana, com vàrem informar també a través d'aquest programa, es va portar a terme el segon aplec de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Com va anar, senyor Martí?
Va anar molt bé, però primer que tot voldria fer un petit aclariment.
Doncs
jo sóc el delegat, president és el senyor Jaume Torrell.
Molt bé.
Jo sóc el delegat de l'Hospitalitat a l'Escala.
A l'Escala.
A l'Escala. Vull dir, no arribo president.
En digueu delegats, delegats de les delegacions. Però vostè és el responsable.
Perquè som els responsables de portar, d'ajuntar els esforços a l'Escala, no?
Va, doncs vostè és el delegat de l'Escala, no el president, però el delegat sí.
Exactament.
Perfecte.
Bueno, sí, efectivament, vam tenir el goig de poder rebre a l'Escala aquest cap de setmana, el diumenge exactament, 331 persones que van venir, hi havia malalts, hi havia delegats d'altres delegacions, brancardiers, hospitalaris, o sigui, hi havia la gent de l'hospitalitat, i vam ser presidits aquesta vegada, com quasi sempre, pel senyor bisbe, i que li hem d'agrair una vegada més la seva vinguda a l'Escala, pesada, la destaco, o sigui,
convalescent encara, recuperant-se, sí.
Exactament, i vull dir, vàrem tenir el goig de rebre que això és 331 persones, vam fer, hi havia malalts també, vam fer una missa que els, bueno, molt lluïda, entre cometes, i després vam fer hi va haver el grup de danses La Farandola, que ens va obsequiar amb unes quantes danses típiques representatives catalanes. Vam tindre els gegants que ens van acompanyar fins a la sala polivalent i allí vam fer un àpat, on ens van acompanyar també un grup de veneres arrels escalenques que també es van ajudar i van col·laborar desinteressadament a l'acte. Va ser un acte molt lluït, a més vam tindre molts regals que vam poder sortejar amb els assistents i crec que tothom va marxar amb molt bon gust, molt content d'aquest aplec de l'Escala.
Ens n'alegrem, doncs. Hem de dir, senyor Martí, que el diumenge, dia 12 de maig, hi haurà un concert de coral solidari per ajudar els malalts del pelegrinatge a Lourdes. A 7:45 del vespre, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, el donatiu és de 3 euros. A 7:45, recordem, el dia 12 de maig. Doncs, senyor Alfons Martí, delegat de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a l'Escala, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Que vagi... Gràcies a vosaltres i, bueno, moltes gràcies sempre per la difusió que feu de les nostres activitats.
Que vagi molt bé el pelegrinatge. Recordem que el dia 2 de maig s'obren les inscripcions i que el pelegrinatge és del 25 al 29 de juny. L'Hospitalitat, que un cop més se'n va a Lourdes. Que vagi bé.
Gràcies. Una abraçada.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
La coral del grup excursionista i esportiu gironí, GIEG, participa en els cants de la missa de Televisió Espanyola aquest diumenge a 10:45 del matí. Recordem, en el segon canal de Televisió Espanyola. També aquest diumenge, dia 28, cicle de conferències sobre l'any de la fe en el monestir de Santa Clara de Fortià. A les 5 de la tarda, mossèn Joan Güell parla de la pregària cristiana. Dijous que ve, dia 2 de maig, a les 10 de la nit, adoració nocturna en el Temple del Sagrat Cor de Jesús de Girona. També dijous que ve comença el termini d'inscripcions per al 48è pelegrinatge de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, que serà presidit pel nostre bisbe Francesc i que es portarà a terme del 25 al 29 de juny. Més informació en el telèfon 972 40 23 76. Divendres que ve, dia 3, trobada de formació bíblica de 9 a 10 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Palamós. I dissabte que ve, dia 4, trobada del Moviment Ecumènic de Catalunya d'11 a 6 de la tarda sota el lema La resposta ecumènica de les esglésies. Pot esperar? És una jornada oberta també de pregària i reflexió. Es portarà a terme a Castell d'Aro, en el Mas d'Ausà, i per a més informació podeu telefonar en el telèfon 972-81-6712. Repeteixo, 972-81-6712. I hem de dir que és una trobada interessant, com sempre, les que dirigeix el pare Joan Botam, trobada del Moviment Ecumènic de Catalunya, dissabte que ve, dia 4, d'11 a 6 de la tarda, a Castell d'Aro. També us recordem aquest pelegrinatge a Terra Santa que han organitzat les parròquies del Carme i del Mercadal de Girona del 21 al 28 d'agost d'enguany. Més informació a mossèn Pere Domènech, que té el mòbil 619 15 30 03. 619 15 30 03. Pelegrinatge a Terra Santa del 21 al 28 d'agost.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Des de fa ja una colla d'anys tenim amb nosaltres, durant el temps de Quaresma i Pasqua, mossèn Joan Baborés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i també, d'entre altres coses, mestre de cerimònies i canonge de la Catedral de Girona. Benvingut, mossèn Joan Baborés. Gràcies per estar un cop més amb nosaltres.
Déu vos guarda a tots i bona Pasqua dominical, bon diumenge.
Bona Pasqua, quan vulgui.
Sí, l'Evangeli d'avui també ens va relatant, ens porta, vaja, a la memòria el manament nou de Jesús, no? Aquests dies hem anat veient doncs, les trobades de Jesús ressuscitat amb els apòstols i ara en aquest diumenge, això, el manament de l'amor. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Fixeu-vos que això és el nucli del ser cristià, perquè si Déu és amor, vol que també nosaltres participem d'aquest amor i ens estimem, l'estimem a ell i ens estimem nosaltres. I Jesús ens diu, estimeu-vos tal com jo us he estimat. Fixeu-vos que fins i tot diu que amb això es coneixerà si som deixebles seus. L'amor, estimar, donar-ho tot, també es forma part d'aquest misteri pasqual, perquè en el fons el que estima de veritat és aquell que és capaç de donar la vida per l'altre. I això és el que ha fet Jesús, ens ha estimat de veritat. No sé si nosaltres serem capaços d'estimar tant com ell ens ha estimat, però almenys ho hem d'intentar. Aquest és el manament nou. Tant de bo el complim tots i bé.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.